La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat. FM. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un calaix per a cada espai. Calaix cultural. Fem territori. L'entrevista. Cultura jove. El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Edició i muntatge, Josep Maria Soler. Producció i presentació, Mònica Socies.
El calaix, els divendres a les 12 del migdia. A Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM i www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh. You can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Comença el programa amb molta comèdia. Avui és dijous, passen uns minuts de les 12 del migdia i comencem amb una convidada de la que estic molt, 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 molt content que estigui aquí. Perquè, com sabeu, molta comèdia parla de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I la convidada d'avui és a Sant Cugat i, a més a més, vindrà a Sant Cugat. O sigui que en parlarem. Però abans... La homilia de molta comèdia. Avui el Consell de Cultura torna. Benvolguts germans en les arts escèniques. El Consell de Cultura ha tornat de manera presencial el passat dilluns. La veritat és que admeto que a la meva edat les reunions telemàtiques em costen molt. En aquest cas, un dels temes principals a tractar era la presentació del nou reglament d'aquest Consell, on hi ha ganes diferències amb l'anterior. Aquesta és la segona renovació des del primer de l'any 2005, quan es va fer el Pla de Cultura de Sant Cugat del Vallès amb el suport de la Diputació Provincial i amb moltes expectatives per part de tothom. A veure, he estat membre del Consell des d'aleshores i no seria just ni aconsellable ni veritat dir que no ha servit per a res. Però hi ha un aspecte que continua sent important considerar i que no em canso de manifestar, igual com ho vaig fer aquest dilluns. Al marge dels partits polítics que governin, amb diferències mínimes però al final decisives, el Consell de Cultura, que va néixer per ser essencialment un consell consultiu, tota vegada que mai podia ser executiu, no és prou consultat, ho repeteixo, no és prou consultat. Les decisions que prenen els polítics, esperem a favor del bé comú, en aquest cas la cultura, on òbviament hi ha les arts escèniques, la música, el teatre, el circ, la dansa, etc. Però abans d'elaborar, abans de pensar i de decidir una acció determinada, el Consell de Cultura hauria de ser cridat, informat, consultat en definitiva, abans de tirar endavant qualsevol aspecte, per conèixer què en pensen aquelles persones que en formen part i que suposadament són coneixedors i experts, i la seva opinió pot ajudar a calibrar o modificar per millorar. Però el Consell sap de les decisions de l'Ajuntament en aquest àmbit quan ja està tot decidit, com tothom. Cal un canvi. I jo, que no sóc creient, com sabeu, acabo per dir, com sempre, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Call me irresponsible, call me unreliable, throw in undependable too.
Call me irresponsible, diu en Frank Sinatra, i amb una cançó fantàstica d'en Van Housen i en Kang. I per què hem posat aquesta cançó? Doncs perquè volem parlar de les irresponsables. Els Irresponsables, que és una obra de teatre d'en Javier Daulte, que es farà aquest dissabte al Teatre Auditori de Sant Cugat, dirigida per Sílvia Munt. I tenim aquí a Sílvia Munt. Sílvia, benvinguda a aquest programa. Tinc molta alegria, estic molt content de que estiguis aquí i que hagis pogut venir.
Doncs jo també, perquè realment estava una miqueta complicat i finalment em feia il·lusió de tornar, feia molt temps que no ens veiem, i al fi i al cap, doncs, bé, és el meu lloc on visc i on passo la vida, i tenia ganes d'estar així, cara a cara, i no te l'amaguen.
Això és
important. Si es pot, sempre que es pot,
és important, ho intento.
Bueno,
diem que, segons el que explica la presentació de l'obra, diu que la Núria, la Lila i la Fabi es disposen a passar un cap de setmana juntes fora de la ciutat. La Lila surt d'una separació traumàtica i les amigues la volen ajudar, però la cosa es complica. A veure, què vol dir exactament això?
Bé, aquesta obra del Daute és una obra d'enginyeria molt fina, on aparentment en una comèdia disparatada estem explicant que complicada és la línia roja que separa allò que pensem d'allò que fem, allò que sentim i voldríem fer del que realment fem, és a dir, on està aquesta línia vermella, què és més veritat, allò que nosaltres imaginem, que sentim, que volem fer, o el que fem realment. Aquesta línia, que és molt complicada i que tots d'alguna manera saben del que parlo, perquè moltes vegades, sigui per un revés emocional, sigui perquè tens tot el dret, voldries tindre un poder diguem-ne, no tant de fer mal, sinó de revenjar-te de la injustícia, de fer allò que emocionalment sents, no? Fins a quin punt vivim en una societat on realment tot allò que no, tot allò que no està bé, o sigui, que no està bé, que ho hem de controlar, i evidentment així aconseguim que hi hagi una pau social, no? Però el doubt es fica entremig d'això, no? I amb aquesta nit boja, amb aquesta nit on te passa de tot, on la carn està molt viva, veiem tres dones amb una autòpsia emocional absoluta, no? I allà doncs passen una sèrie de coses que van del drama a la comèdia contínuament i on es toquen aquests voravius.
Perquè diem que són tres dones, dues són amigues, totes són amigues, però dues són amigues, i però hi ha la germana, precisament, de la que ha tingut aquest problema emocional i amorós.
Sí.
De totes maneres, la diferència entre el tractament, la forma d'estar entre elles, no canvia pel fet de que una sigui germana o no.
No. És un... Bueno, no canvia en el sentit de que li... O sigui, el fet que siguin germanes, el fet de que hi hagi la família, posa el dit a la llaga una mica de tota la quantitat de traumes que arrosseguem en un lloc tan, diguem-ne, imprescindible, tan important i tan pervers com pot ser la família. La família i l'estimar, com diuen en un moment, sempre és imperfecta, no? I això fa que arrosseguis des de petit pues, incapacitats emocionals, enveges, fins i tot traumes, fins i tot inseguretats, no? I això surt perquè hi ha la germana aquí, no? I perquè d'alguna manera entens com són l'una i com són l'altra i perquè cadascun ha agafat un rol, perquè a fi i al cap agafem un rol en aquesta vida, el rol que ens fan jugar, no? De vegades quan un es para a pensar com ets realment, et costa saber-ho, perquè al fi i al cap ets el resultat d'una sèrie d'imposicions més o menys familiars, socials, i que han fet i han pastat el que ets ara. Però qui ets realment, no? Què volies quan eres un nen, no? Tot això, diguem, té l'embrió d'aquesta obra, no? Que és tot això que arrosseguem, totes aquestes bloquejos emocionals, tots aquests personatges que arrosseguem, i evidentment això amb un to de comèdia, però comèdia argentina, molt de veritat, és a dir, comèdia, jo quan entenc per comèdia és que tingui un tempo de comèdia, no que facis una farsa, sinó que els personatges estiguin molt de veritat, perquè és d'allà on surt la millor comèdia, no? Quan tu estàs realment jugant de veritat totes les situacions de drama, d'impotència i de fins i tot de contradicció amb tu mateix, però des de la veritat absoluta. Per tant, ha sigut un procés de treball molt intens, molt, molt intens, amb elles tres, i jo mateixa, per aconseguir aquesta màxima veritat, que és el que crec que fa que hi hagi aquest petit tresor dins de l'obra, no?
Tens tres actrius que per mi són fabuloses.
Sí.
Que ja havies treballat tant amb la Cristina com amb Marta.
La Marta.
Havies treballat
amb ja, les noies de Mosman Road, sí.
Exacte.
Sí.
I amb la Nora Navas havies treballat?
Amb la Nora jo l'havia dirigit amb una pel·li que vaig fer que es deia Mar de Plàstico,
sí.
I ella feia la prota. O sigui, que ens coneixíem perquè... I no, i l'havia dirigit també a Dubte, una obra de teatre que vaig fer amb la Rosa Maria Cerdà,
sí.
Estimadíssima meva, i ella feia un personatge molt important, el personatge de la mare, la Nora. És a dir, que ens coneixíem les tres bastant. De fa temps les he dirigit en diverses coses a les tres.
La Cristina, a més, ha fet la traducció, la
sí.
passada traducció del
castellà
al castellà català. Argentí al català.
El català. Però ha sigut realment... Clar, nosaltres veníem de les noies de Mosman Road, que va ser un èxit, i un èxit apoteòsic. I clar, el productor volia fer un altre èxit. Això implica sempre un, un lastre, no? Un dia hem de fer un èxit, no? I bé, tant elles com jo teníem aquesta espècie d'espada de Mocles a sobre, amb el sentit de que, bueno, teníem una obra, tenim les actrius, tenim la directora, tenim tot, sí, tal, però després les coses no són tan fàcils, les coses són molt complicades, doncs, que d'arribar a les últimes conseqüències d'aquello agrari, d'aquello funcioni, d'aquello vagi com un tiro, com repetir aquests èxits és difícil, i sobretot el procés de treball que vam adquirir va ser un procés molt exigent, i sempre ho dic perquè tant per elles com per mi sempre dèiem, sortíem d'allà esgotades, però esgotades, com deia la Marta, jo no sé què em passa, però estic esgotada que no puc més. Perquè realment el que buscàvem era això, és arribar als màxims de dramàticament parlant i a nivell de comèdia, amb el termini de comèdia en general, i ha sigut un treball molt d'orfebreria que finalment doncs ha sortit bé, perquè ha sigut un èxit absolut i rotund, i ens ha sortit bé, però no les teníem totes. Sempre quan un té que repetir un èxit, dius, bueno, jo el que vull fer-ho és bé, no sé si serà un èxit o no. No, les coses de vegades no van absolutament lligades.
Aquesta dificultat jo penso important entre la comèdia, l'estricta comèdia, allò que em diuen, no, vaig a veure una cosa per riure, i després resulta que a mesura que va avançant l'obra, doncs van entrar en uns altres, hi ha uns altres cartells, uns altres elements que juguen. Jo penso que és molt, molt, molt difícil. Equilibrar aquestes aspectes és molt difícil.
És el més difícil, És el més difícil. I jo sé molt bé el difícil que és el drama. Ho sé molt bé, n'he fet molts, com a actriu i com a directora des dels 20 anys ja que porto dirigint. El drama és molt difícil. Cuidado, la gent vol riure, no vol plorar, així, d'entrada. Per tant, arrossegar-los a col·locar-se amb una empatia sobre el dolor no és fàcil, i no tothom té aquesta capacitat, això també s'ha de dir. Hi ha actrius molt bones que no tenen tanta capacitat dramàtica, i al revés, i n'hi ha algunes que ho tenen tot, no? Jo crec que aquestes tres ho tenien tot, però s'havia de trobar i s'havia de buscar les màximes conseqüències, perquè l'obra aparentment llegida de primera lectura pot semblar una comèdia, però darrere la comèdia hi havia unes capes, i unes capes que feien que la comèdia encara fos més potent, no? I aquestes són les que hem anat a buscar.
Perquè tu creus, d'altre, aquí presenta tres dones, creus que hi hauria una diferència substancial si fossin tres homes en una situació idèntica? És a dir, un que hagués tingut un problema de tipus sentimental, un germà i un amic, creus que seria el mateix?
No vull dir que no pogués passar. Per començar, tres homes es reunirien i potser el que estaríem veient doncs és un partit de futbol, o emborratxant-se com elles i, no sé, i tirant a dardos el que li tinguessin mania, no sé, però el que hi ha una cosa que determina molt el nostre gènere, no?, és el compartimentar totes les intimitats. Les dones tenim la necessitat de compartir totes les coses que ens passen per dintre i verbalitzar-les, perquè fem una teràpia, diguem-ne, constant amb les nostres amigues quan les tenim. Això és molt sanador, és molt terapèutic i és molt boig, perquè allà surt tot, amb una sinceritat de vegades animal, no? I jo crec que això és molt succeeix molt en el món femení, o més en el món femení, no? Jo crec que en aquest sentit Daolte ha escollit tres dones, primer perquè ell és un gran enamorat de la dona, la coneix prou bé per ser
aquest és l'aspecte que vull assenyalar.
Les coneix
una cosa
prou
és ser enamorat, sí. I altra cosa és conèixer perfectament,
sí,
aquesta,
sí, que no sempre
aquesta
passa.
Psicologia.
Sí, que no sempre passa, i això és una cosa que sempre jo des de fa molts anys doncs finalment ja s'està trencant aquest sostre de vidre, cada vegada més doncs, estem escrivint i dirigint dones i, per tant, entenent tot el món femení que no s'havia entès i que havia sigut un objecte de desig o un objecte per, diguem-ne, per contemplar més que per entendre.
O, no? manipular.
O manipular, ja no diguem ja. Sí, sí, manipular absolutament. Per tant, això s'ha trencat, jo crec que fa 10 anys s'ha trencat d'una manera. Quan jo vaig començar a escriure i a dirigir els primers curts i llargs, sempre em pregunten si vaig tindre, diguem-ne, pel fet de ser dona, dificultat. Jo sempre dic que no, perquè no vaig tindre dificultat. De fet, he fet 14 pel·lícules i crec que 16 obres de teatre i documentals. I... no, però sí m'he trobat que moltes vegades la censura venia per part de la mirada masculina sobre el guió, sobre la meva manera d'interpretar la vida o sobre el per què les dones ens interessen unes coses més que altres, no? I això jo tinc informes, tinc coses, tinc opinions on ta... on amb, la, amb el temps estarà bé, diguem-ne, examinar-ho i veure com la societat no permetia que la mirada femenina entrés dins el món heteropatriarcal únic on estava. Estic parlant de fa 20 anys, eh?
No sí, tant. Sí, 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 sí. Ja t'entenc perfectament.
Vull dir que això no era una cosa que, diguem-ne, no... tu podies arribar a fer la pel·lícula, tu podies... jo no he tingut mai problemes amb el meu equip masculí, ans al contrari. Rodes i portes un equip de 60 persones on te, pues, el 60%, 70 són... Mai un problema amb aquest aspecte, mai. Ni amb actors, ni amb actrius, ni amb col·laboradors, mai. Ara, amb el pensament, no?, del que tu estàs retratant i des d'on tu retratant, des d'on tu veus, des d'on tu mires, des d'on tu ho ensumes i ho filtres i ho vols transmetre, aquí hi hauria molt que parlar. I això s'ha anat guanyant, pam a pam.
I s'ha de continuar guanyant.
I sí, no s'ha acabat, eh? Però s'ha d'anar guanyant, pam a pam. S'ha guanyat, eh? S'ha guanyat. Jo crec que s'ha guanyat en els últims 7-8 anys, s'ha guanyat bastant. Avui en dia ja hi ha peces, obres, coses impensables o intolerables que fa 10 anys s'hagués tolerat perfectament.
Bueno, la temporada va començar el mes de novembre al Villarroel.
Bueno, la temporada va començar el mes de novembre a la Villarroel, però vam estrenar a temporada alta.
Temporada alta.
I vam fer uns quants bolos abans, sí.
Sí, sí. I a partir de...
Sí, ho sé, perquè va ser una època per mi tan horrorós, perquè estava estrenant Eva contra Eva a Madrid.
Sí.
Amb l'Anna Belén, saps sí. Que vaig fer la versió catalana amb l'Emma Vilarassau, que sí. Es va estrenar al setembre. Sí. Vaig començar a assajar això, després me'n vaig anar a estrenar Anna, Eva contra Eva Madrid, i entremig estrenàvem Les Irresponsables. I jo recordo aquella època com un... com una espècie de psicodrama, no? Perquè...
Anaves Barcelona-Madrid
i juntant... I recordo, va quedar gravat a sang, saps? Quan vam estrenar finalment a finals de novembre a la Villarroel i ja vaig entrar a l'Udon Nacional, ja vaig respirar.
Vas estar un parell de mesos a la Villarroel i sí, la temporada i la gira que esteu fent, pel que vaig veure, està parlant de 26 ciutats, com a mínim.
26 ciutats, jo crec que són 30 i llargs bolos, és a dir, perquè a vegades cada ciutat...
Aneu a Mallorca també, sí. Una cosa Benicàssim a València.
Sí, sí, sí. No, per tot arreu, i de fet perquè s'ha parat ara aquí per anteriors... contractes ja de les pròpies actrius, però clar. Aquesta obra podria tindre una vida interminable.
Bé, no, t'haig de dir que fa poques hores al Teatre Auditori només quedaven per vendre 14 entrades. Mm-hmm. 14 entrades de 900, eh?
Sí, sí, no. Vull dir... Aquello és molt gran, allò, eh?
Allò és molt gran.
Allò és molt gran.
S'ha de projectar molt,
sí,
eh?
Sí. No, és... està molt bé i ha sigut així tot arreu i estem molt contents i el que fan i l'espectacle jo crec que funciona perfectament amb tres interpretacions meravelloses de tres grans. actrius.
Jo penso, a més, que són tres actrius, sense saber explicar. Són prou diferents per ser equilibrades. O sigui, en el seu conjunt són prou diferents cada una d'elles, que en canvi a l'hora d'estar funcionant juntes donen perfectament aquest tot, podríem dir.
I això, fixa't, també està amb l'empremta una mica del que suggereix el Daute, no? Clar, crea tres personatges, tres perfils, tres psicologies molt diferents, no? Però molt diferents, que s'ha d'arribar fins a les últimes conseqüències perquè les tres tinguin una entitat ben diferent l'una de l'altra. Des de com caminen, a com parlen, a com es belluguen, a com emeten les seves emocions, a com no les emeten. Aquest és el treball meravellós i potent que es va fer en el sentit d'anar fins a les últimes conseqüències de... Si t'has fixat, ningú camina igual. Allò és una cosa que sempre em fascina. No, no hi ha ni un ser humà que camini igual que l'altre, perquè responem a la nostra manera de ser, a com ens enfrontem a la vida, com caminem, com estem parats, com no. Clar, des d'aquí fins a com col·loques la veu, a com emets les emocions, és un treball, bueno, és el treball nostre i és el treball, per mi, màgic que s'ha de fer, no? Quan ataques una obra, no? Arriba a les últimes conseqüències i elles poden arribar, i han arribat.
Tu creus, Sílvia, que una persona com tu, que ha sigut actriu, a l'hora de dirigir, pot tenir una visió diferent que un director o directora que no ha actuat?
Jo penso que, més que diferent, perquè jo crec que molts directors saben el que no els agrada, però de vegades tenen dificultat en expressar què han de fer o com ajudar l'actor, perquè no has passat pel camí, per el tortuós camí de tindre que superar...
M'agrada el tortuós.
És tortuós. Clar, quan un actor s'enfrenta a un personatge en teatre o en cinema, jo sempre dic que en el moment que s'aixeca el taló o que la claqueta sona, estàs sol allà. Clar, el treball del director bàsicament és ajudar-te a que tu tinguis la plenitud del domini d'aquest personatge, i per això, si ho has fet abans, si has sigut frare abans de bisbe, no? O, és així que es diu? Sí, frare abans de bisbe, o...
si has sigut... Jo ja he vist que...
Sí, que no ets massa...
No estic massa...
Jo tampoc som massa d'aquesta... doncs llavors tens més... diguem-ne, has après el solfeig i pots ajudar, tens una mica més de capacitat per ajudar i per aconseguir que puguis donar la mà a l'actor per aconseguir-ho.
Tu abans parlaves d'aquesta situació, vas trobar amb Eva, contra Eva, doncs, partint una part i l'altra, amb l'Emma a una banda, l'Eva amb una altra, però després també has estat recuperant desig.
Sí. Aquesta va ser
de Benet i Jornet, que jo com vaig veure, i sobretot com vaig veure com després canviava el Teatre Nacional des del punt de vista físic, fent aquell tipus d'escenari central, cosa que jo no havia pensat mai que es pogués fer al Teatre Nacional, si és com el llibre i estava preparat per això.
Exacte.
Com va ser aquesta?
Bé, quan la Carme em va dir que volia... que li feia il·lusió que jo dirigís un Benet, i em va oferir desig, em va oferir de dirigir-lo. Clar, Desig és una obra tan especial, tan diferent, tan íntima.
Sobretot quan es va estrenar.
Exacte. I sobretot perquè ell, diguem, amb Desig, deixa entreveure coses que s'entenen perfectament, tampoc és tan complexa l'obra. El que passa és que deixa entreveure aquest món interior dels personatges amb els monòlegs de quatre personatges, que encara ara he de dir que mira el que està passant amb la homosexualitat, que encara ara tenim unes represàlies, perquè a dintre el sediment que s'ha anat col·locant és molt pervers, Bé, vull dir que per això jo crec que és d'una vigència absoluta, el que passa que formalment era molt atípica, no? I clar, i quan em va dir la Carme que l'havien d'estrenar a la Sala Gran, el primer que vaig pensar i el primer que vam pensar amb l'Enric Planes, el escenògraf, apropem l'espectador. Apropem l'espectador, és a dir, el Teatre Nacional té aquella alçada que sabem de platea, quan estàs a la segona part de dalt, doncs veus, perceps l'actor molt molta llunyania, en tots els sentits, no? Per altra banda, també m'agradava, i crec que, a més d'això, la Carlota, la seva filla, va dir, ella estaria tan content, diu, perquè realment jo crec que era l'homenatge al Benet de fer aquesta obra a la Sala Gran, però íntima, no amb grans esgavells i grans pedanteries, agafant l'esperit honradament del que deia, col·locant aquesta tessitura tan especial que ell posa entre el que és real i el que és mental, no? Amb una tessitura, diguem-ne, molt barrejada, no? Molt poc definida, perquè és així la vida, no? I amb un lloc de pista, amb un lloc on l'actor estigui rodejat de la gent i estigui palpant i sentint i veient aquest viatge emocional d'aquests quatre actors, d'aquests quatre personatges, amb el seu dolor i amb la seva contradicció. Una contradicció que jo crec que el Benet va ser d'una sinceritat apabullant escrivint-la, apabullant, a l'època, com molt bé dius, i sabent que ell aquí havia fet una mica un testament, també un testament de tots els dimonis, de tot el que va haver de superar una generació postfranquista, amb les seves pors, amb la seva educació, amb la seva censura, amb la seva autoculpabilització.
Estem parlant de l'any 89, estrenada el 91.
Exacte.
Vull dir que, no és broma, jo recordo l'estrena al Romea, amb en Lluís Soler, amb el Josep Maria Pou, Àngels Poc.
Sí.
I l'Imma Colomer.
Sí.
I clar, realment, això que apuntaves tu, aquesta suggerència, aquesta manera d'exposar-ho, doncs també hi ha aquest aspecte del record, record o no, record que torna, etc. Doncs trencava molt amb l'estil de teatre habitual que es feia, i no només aquí, sinó mundialment.
No, era una obra molt pintariana, volgudament pintariana, però era valenta per la forma i era valenta pel fons, perquè Déu-n'hi-do tot el que deia i del que parlava, de la malaltia, de la malaltia que se sent quan no ets allò que s'espera de tu, de la contradicció de la felicitat aparent dins de la vida quotidiana, de la perversitat de dependre d'algú, perquè en un matrimoni sempre hi ha la doble culpabilitat, el que no sent el que hauria de sentir i el que vol que l'altre senti, no? I que l'agafa gairebé i la manipula com una nina, no?
S'apropia,
el que dèiem abans, no? I jo crec que en aquest sentit un altre, el Benet va escriure molt bé sobre la dona i sobre les seves contradiccions, i està amb el 89.
I vas tenir, en aquest cas, pel que veig, una acceptació gran per poder reconvertir la sala de la forma que tu plantejaves.
Sí, va ser... Bueno, vam tindre que lluitar molt, perquè ja saps que al Nacional qualsevol canvi és... però jo creia que s'havia de fer així i que al Nacional li va molt bé aquestes sacsejades, el que deies tu, perquè el lliure, no? Es pot fer circular, central, a dos bandes, a una banda, qualsevol teatre modern avui en dia ho ha de fer. I, de fet, a partir d'ara, ja em deia la mare, la cap tècnic, que hi ha molts que ven enrere, que ja han demanat, volem fer-ho així. Clar.
Has obert el camí.
Hem obert un camí cap a l'apertura d'una sala nostra, no?, i que pot tindre moltes, moltes més maneres d'entendre-la.
Bueno, aquí al Teatre de la Unió suposem que havia, jo dic suposem perquè no vull avançar coses que mentre no siguin oficials, però suposem que hi haurà el teatre, el que és el teatre al finals del mes de... Bueno, deixem un final del 23, sí. Deixem un final del 23, i precisament és un teatre pensat d'aquesta manera. Teatre a la italiana, teatre doncs, central per poder fer, inclús retirament de tots els seients per poder doncs, tindre una pista àmplia.
És que jo crec que Sant Cugat s'ho mereix. De veritat t'ho dic.
Ja ho sé.
De veritat t'ho dic. Jo vaig estrenar aquesta sala pràcticament, em sembla que amb La mort i la donzella.
Sí, ho recordo. Tenia el Dorfman.
Amb el Dorfman. I recordo de dir, ostres, això és un auditori. Clar, perquè en aquell moment no hi havia la microfonia que hi ha ara, i allò era desganyitar-te perquè et sentissin, i a més no era un problema era un problema acústic, és a dir, tornava malament també si segons com feia que s'emmaranyés el so i, no. I vaig dir quina pena, perquè després s'ha fet una tasca molt bona en quant a programació, s'ha fet un públic fidel, venim aquí amb moltes ganes perquè és un lloc que realment és referent, i només el que li falta és el que dius tu, no? Acabar de tindre un teatre, pues...
Bueno, hi ha una sala B que està en la programació, quedaria doncs, el que és a l'esquerra, mirant frontalment el teatre actual, es quedaria a la dreta. Això està parat perquè en fi, no hi ha diners, aquestes coses.
Però tu dius que aquesta remodelació seria...
Però per la Unió, jo penso que aquest camí ja està obert i per tant serà més ràpid, i jo sempre dic que serà la sala C, no? Perquè continuo pensant que algun dia hi haurà la sala B del Teatre Auditori. Llavors hi haurà tres espais, en aquest cas dos amb unes 450 localitats, que és un teatre menys.
Clar,
el mateix que passa a Manresa, que tenen dos espais, per exemple, no?
Sí, sí, i a Sabadell,
i a Vic,
i a tot arreu que hi hagi.
De tota manera, Sílvia, em sembla que aquí es va pagar el ser un dels primers que va fer segons.
Sí, i era l'època, jo recordo que em passava la vida fent gires, i va ser l'època on es va remodelar els teatres.
Exacte.
I era l'època dels nous rics, no? Aquella etapa dels 90, no? On tot es feia de marbre i molt gran, i sí. Es va passar per sobre del que és un teatre realment. Un teatre no ha de ser ni de marbre ni molt gran, un teatre ha de tenir una bona acústica, una bona caixa, unes butaques còmodes, pensa en l'espectador.
Quan dius això de les butaques còmodes, jo vull reforçar-ho, sí.
Home,
senyor.
I sobretot que es vegi i que se senti molt bé, perquè si no, no té sentit. I ens hem trobat que aquestes remodelacions moltes vegades han fet que hi hagin unes despeses brutals per tirar endavant el monstre, i després fallin coses essencials, com és pues això, la bona visibilitat o l'acústica. Bé, jo crec que amb els anys anirem aprenent, no? Anirem aprenent que les coses de vegades s'han de fer escoltant els que en saben. Jo recordo que el Nacional, quan es va estrenar, que també el vaig estrenar a la sala de tallers amb Àngels Amèrica, la primera cosa que va fer el Flotats amb el Nacional, i recordo que estava a la sala quan el Marsillac estava fent l'auca del senyor Esteve.
Sí.
I ja també, amb un cabreig impressionant, li va dir al Marsillac, al Bofill, escolta, no se sent. No se sent, no? I el Bofill va anar allà i va dir, va fer així, va aplaudir i va dir, tant que se sent. Clar, un arquitecte és un arquitecte que pot ser molt bo, però després té que saber que hi ha unes normes I absolutament imprescindibles, que són normes del teatre, que és l'acústica, que és la bona visibilitat, que és una cosa acollidora, etc, etc.
A més, hi ha una diferència substancial entre quan tu estàs parlant d'acústica per música,
clar,
sigui amplificada o no,
sí,
o quan estàs parlant
de
teatre.
De la paraula, clar, clar. No, és que... I això, però això és primer curs, estimat,
sí, sí,
o no?
Sí, sí, i tant.
Perquè, clar, això el Romea no passa.
I tant.
Això, quan els teatres són els d'abans, no en passa cap. Tots tenen una acústica fantàstica.
Sílvia, jo volia comentar-te una cosa,
sí,
no sé si tu voldràs, si no, no, eh? I és, dins de la teva carrera de directora tens una pel·lícula que és Laila, que d'una nena del Sahara, i amb tota la situació que està passant ara, quina seria la teva... Com ho veus?
Bé, jo, com saps, vaig fer l'Àlia, el curtmetratge, després d'haver fet una pel·li com a actriu allà, jo em vaig involucrar molt. Jo era soc pro-saharaui i ho seré tota la vida. Vaig estar 5 anys en una plataforma fent conferències, intentant ajudar, fent el màxim soroll. Després vam arribar a fer el Festival de Cine al Sàhara. Allà ja, jo ja estava molt esgotada i vaig donar pas a Bardems i altres que van entrar. Però jo sempre portaré al meu cor els saharauis, perquè tenen tota la raó, tota la raó. És un país que van fer una invasió traïdora, van tirar bombes i napalm i van fer una marxa verda i van fer que ells se'n tinguessin que anar gairebé la meitat a la Hamà d'Argelina, i estan sense país i estan sense cap dret a esperar el referèndum. Dit això...
No, només fa 25 anys que esperen el referèndum.
40.
Però
ja fa que estan allà, eh?
Les Nacions Unides, el que va determinar les Nacions Unides?
Sí, però des de que estan a la Hamada...
Ah, sí, sí.
Ja fa
sí,
40 anys.
40, sí, sí.
40 anys allà a la Hamada,
sí, sí.
Són molts anys,
sí, sí,
moltes
sí,
dècades. Han passat moltes coses. És molt dur. És molt dura la situació. Llavors, evidentment, això és així. I per altra banda hi ha la geopolítica. Espanya no havia... Espanya, no dic els espanyols ni els catalans, que hem estat tots molt a prop i sé i em consta, no?, ajudant, recollint nens, en fi, tot, però els governs no han fet mai res. Han promès i han promès i han promès, però no han fet mai res, perquè allà hi ha un problema, això, de geopolítica molt gran amb el tema de la migració i del Marroc. Vull dir, i en parlàvem l'altre dia precisament amb una dona saharaui, amiga meva, no? Diguem-ne, no m'ha sorprès. M'han sorprès les maneres, però de fet segueixen fent el que estàvem fent, que és no involucrar-se, no donar solució. Per altra banda, avui en dia, després de tants anys, el maquiavèlic rei del Marroc, que el pare ja ho era de maquiavèlic, ha aconseguit el que volia, que el Sàhara estigui ple de marroquins. Clar, si han de fer un referèndum amb la gent que hi ha al Sàhara, el referèndum podria ser que sortís a favor del Marroc. És un problema molt complex. I, evidentment, els saharauis només volen que el referèndum estigui lligat a les 12 tribus inicials del Sàhara, que és molt difícil determinar fins a quin punt això és així. Clar, això estava en un lloc que el temps anava passant i allò es quedava enquistat, perquè els Estats Units ja havia passat amb el Trump, França, Europa, etc. Llavors, aquesta és a dir, quan vaig sentir la notícia vaig dir, en quin moment i per què i d'aquesta manera, no? Ja sé quina és l'explicació. L'explicació és la geopolítica egoista, que al marge de la justícia i de la veritat es fica amb el que li és més...
rendible, en aquell moment.
Exactament.
En aquell moment.
En aquell moment. Què passa? Que jo, que estimo molt els saharauis, també em trobo amb la dicotomia, perquè hi he parlat molt, perquè, clar, quan em diuen tornem a la guerra, no? Dius, ara És molt dur que tornin a la guerra, és molt dur que es tornin a sacrificar. I és molt dur perquè tenen un enemic molt poderós, avui en dia molt poderós a nivell d'armament. Llavors és molt difícil, és una situació on de vegades dius arribem a un acord amb unes garanties molt grans, no? Potser seria perquè al final en la vida tot s'ha de pactar, no? Diguem-ne, quan penses amb el cap penses les garanties abans del pacte. Aquí s'ha fet un pacte sense garanties i amb això no hi estic d'acord.
Sí, Sílvia, tens tota la raó i efectivament no veurem una altra cosa que suposo que també és important, que hi ha uns jaciments per allà.
Clar, i fosfats,
doncs que els interessa doncs, mantenir-los controlats, sí. i cada vegada més.
No, és tremendo. És de les injustícies grans que ja et dic que a mi em sembla tan, per altra banda, em sembla tan injust i tan problemàtic, perquè clar, és un poble de molta valentia però molt petit i que cada vegada està quedant-se en un lloc més replegat i llavors s'ha d'arribar a un acord per oxigenar allò, no?
El temps se'ns acaba.
Sí.
A mi m'agradaria continuar perquè volia comentar-te una mica per sobre que fa 25 anys tu vas fer un parlament com van fer-ho del Pira d'en Xandri, com van fer el tall d'en Pira d'en Xandri, sí. I tu vas participar en la primera manifestació, sí. I vas fer un parlament, però ja ens avisen de que no ens queda temps. Per tant, vol dir, Sílvia, per tant vol dir que hem de tornar l'altra vegada d'aquí un temps,
a tornar
a parlar perquè podíem allargar.
Sí. Jo ara estaré una miqueta liada, perquè començo una pel·li ara a Renteria, la meva pròxima pel·li. És a dir, que d'aquí l'estiu me'n concentraré en això. Però després,
quan comença la temporada vinent,
quan tinguem,
per exemple, més clar que efectivament el Teatre de la Unió es farà, aleshores hi tornem.
Bé. Jo, si és al final... Tu dius el 2023?
Sí.
Vale, jo doncs ja penso que és una de les grans notícies per Sant Cugat.
De les maneres,
de celebrar.
Jo dic això perquè és el que em diuen, eh?
Home, si no diuen finalment, no?
Sí,
se'ls hi podrà dir que...
Jo estic convençut. Primer, era el 2022, per tant, ara ja és el 2023. Jo sempre dic el mateix, si us plau, feu-ho aviat perquè...
Perquè ho puguem veure, no? I sentir.
Exactament. Sílvia Munt, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. I repetim, doncs, que aquest dissabte, tot i que si voleu anar-hi cal que aneu bastant de pressa, Les Irresponsables, de Javier Daulte, dirigit per Sílvia Munt, i una gran obra com heu pogut escoltar. Gràcies, Sílvia. Fins a la propera.
Que la disfruteu. Fins aviat.
La lluna plena i cerveses a la fresca i somriures en el vent. Ens vam trobar tota la colla al bar de les memòries, collons si feia temps. I és que l'estiu atrapa. És que l'estiu ens fa oblidar. Hey, tu, com et va? No recordava que us trobava a faltar.
això que estàvem escoltant és el que avui se sentirà al Bocamoll de Torreblanca, que és la Marta Santi, que actuarà veu, guitarra i cajón, acompanyat pel Didac Santisteban, guitarra i veu. I dissabte, com comentàvem amb la Sílvia Munt, aquí fa un moment, a les 20 hores, al Teatre Auditori, els responsables, Javier Daulte, traducció de Cristina Genevat, direcció de la mateixa Sílvia Munt, amb Nora Navas, Marta Marco i Cristina Genevat. I a les 20:30, a la sala clave de la Unió Tradere, dansa contemporània i música electrònica, idea i creació de Laia Santanach, amb 5 ballarins ballarines, música de Carlos Martorell i dramatúrgia de Victoria Spumberg. I el diumenge a les 7 de la tarda, a les 19 hores, també a la sala clave de la Unió, impressionant, la fase segona amb els tallers de teatre Sílvia Cervant. I ara us deixo, de cara a Setmana Santa, la setmana que ve no hi haurà programa, perquè farem, bueno, farem festa, farem el que podrem, i us deixeu amb la saeta de Joan Manuel Serrat. Adeu, fins a l'altre, no, fins l'altre de l'altre.
Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni del madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.